La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Hola, què tal, habitants de la Tecnosfera? Com esteu? Tot bé, sí? Nosaltres molt contents. A més, molt contents perquè un dels nostres membres de l'equip, el David Medrano, ha sigut pare, sí. I li enviem un petonàs ben fort. Ja som un mes en aquesta gran família, la Tecnosfera. Un programa que, per cert, per si ens sintonitzeu per primera vegada, us diré, us explicaré, que gira entorn del món de les noves tecnologies, però tot vist des d'una vessant molt útil, molt pràctica, molt social, com ens agrada mirar-ho a nosaltres. Us dono la benvinguda si és de tarda, us dono la benvinguda si ens escolteu de bon matí i si és de nit, doncs també, perquè teniu els podcasts sempre a la vostra disposició. Un programa que comença sempre fent una mena de reflexió gràcies a una cita. Avui és una cita d'una gran escriptora, de l'Agatha Christie. Sí, avui hem escollit a l'Agatha Christie, aquesta escriptora anglesa, especialitzada en els gèneres policial i romàntic, que ja fa algun temps deia el següent. Sé que hi ha un proverbi que diu que equivocar-se és humà, però una errada humana no és res comparat amb l'error que pugui cometre un ordinador per si sol. Tot això és el que tindrem a la Tecnosfera d'avui.
Sumari.
Avui tenim un programa replet de bona companyia, de bons convidats i per a parlar de diferents temes. Primer de tot, ja sabeu que rebem els nostres col·laboradors més habituals, els que ens estimem tant i tant, però després avui tindrem a convidats especials. Per una part, rebrem el Ricard Ruiz de Querol, que és un, jo diria, un expert en xarxes socials, amb el que ens hi vam posar en contacte per a parlar d'aquest bloqueig de missatges a Twitter, un bloqueig de missatges que es donarà a segons quins països. I no sabem ben bé a partir de quan, però en fi, això està damunt de la taula. Però també avui el Martí Manent ens ha comentat que ens porta un convidat especial, i ho és. És un noi jove, es diu Pau Vidal, i porta a terme una web que també és molt interessant, que vindria a ser com unes aplicacions dels e-books, apps e-books, una cosa així. La web es diu Enhancing e-books, és molt especial. Penso que us agradarà molt i molt. Tot això, doncs, amb notícies, amb música i amb bona companyia, penso. Us quedeu, oi?
Tecnosfera. A la cadena SER. Actualitat.
Comencem la nostra Tecnosfera, com és habitual, fent un repàs de les notícies tecnològiques més destacades. Us comentem que cada cop més països li declaren la guerra a la web d'enllaços de descàrrega The Pirate Bay. Aquesta vegada és el Regne Unit, on la Cort de Justícia decidirà el mes de juny si bloquejar l'accés a aquest portal des de qualsevol connexió a internet que es faci dins de les seves fronteres. L'estat de Nevada, als Estats Units, ha aprovat recentment una llei que permet la circulació de vehicles sense conductor pels seus carrers, sent així la primera llei que permet l'ús de cotxes que es condueixen sols mitjançant sensors i posicionament GPS. Científics australians van construir per primer cop el transistor més petit del món a partir d'un únic àtom de fòsfor. Aquest avenç podria significar l'inici de la carrera per l'ordinador quàntic. Els especialistes encara calculen que hauran de passar 20 anys perquè aquest superordinador sigui una realitat. I us comentem ara que un jove britànic de 26 anys amb autisme ha estat condemnat a 8 mesos de presó per hackejar la xarxa social Facebook, descarregant ell solet els codis secrets, tenint així accés a tota la informació d'aquesta xarxa social, és a dir, l'accés a les dades dels més de 800 milions d'usuaris. Google ha estat denunciada tant per Apple com per Microsoft per haver-se saltat les opcions de privacitat dels navegadors Safari i Explorer, robant així informació de la navegació dels usuaris sense el seu consentiment. Us comentem ara que la Unió Europea, després de les diverses lleis que diversos països membres volen aprovar per controlar internet, ha declarat que les xarxes socials no estan obligades a filtrar el contingut que publiquin els usuaris i encomanen a la indústria de l'entreteniment a buscar solucions creatives en comptes de censurar la xarxa. Els creadors del projecte BitTorrent, servei que permet compartir contingut a la xarxa, han declarat que volen desbancar la televisió amb el seu nou servei anomenat BitTorrent Live, un model descentralitzat per emetre vídeo en temps real gràcies a la xarxa d'usuaris que utilitzarien aquest servei. I anem ara a Londres perquè investigadors de la University College of London han desenvolupat un programari que, gràcies a un simple escàner cerebral, pot detectar de forma preventiva trastorns com l'ansietat o la depressió, un programari que incrementa les tècniques utilitzades actualment per prevenir aquestes malalties. I finalment us comentem que el Centre de l'Espai Suís, amb seu a Lausanne, ha anunciat que començarà a produir un robot que s'encarregarà de netejar la brossa de l'espai, un problema que cada cop es fa més greu, ja que es calcula que hi poden haver més de 16.000 peces orbitant que, de seguir així, impossibilitarien la sortida de més satèl·lits artificials.
Tecnosfera. La tecnologia social i útil.
La tecnosfera sabeu que té un funcionament molt concret. Notícies tecnològiques per obrir el nostre programa i connexió puntual amb el corresponsal de la tecnosfera a Suècia, el Dani Aragai. Dani, bona tarda, benvingut.
Hola, què tal, com estem?
Pel que dedueixo, estàs al metro, pot ser?
Sí, estic al metro. Sí.
Per aquesta veu que ha sortit com, en comptes d'aquí, la nostra de propera parada, això en suec, evidentment.
Sí, ho anireu sentint.
Ho anirem sentint, per això dic, que es facin a la idea els oients de la tecnosfera. Dani, gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres. En aquest cas, avui, per a parlar d'una notícia puntual que té a veure amb el correu phishing, que jo no sé si ens podies ja d'entrada explicar què és això del correu phishing, per qui no ho conegui.
Sí. És el correu que rebem,
sí,
que ve, en principi, d'un destinatari, que sí, pot ser un banc o una altra pàgina web o un correu, per exemple, Gmail, que tinguem algun servei de correu electrònic o qualsevol tipus de servei,
sí,
i el que fan és fer-se passar per aquests serveis, però no ho són.
Uh-huh.
I el que fan és demanar-nos unes dades personals perquè aquesta gent sí que pugui entrar en aquests llocs. És a dir, rebre un correu electrònic d'un banc dient... estem modificant la base de dades, necessitem que ens confirmi el seu número de targeta de crèdit, el seu PIN i el seu número que apareix darrere de la targeta.
Uh-huh.
Clar, això ve tot dissimulat en una pàgina, en un correu electrònic que sembla que vingui del banc,
sí,
o si no et donen una adreça que sembla que vagi al banc però no va al banc,
sí,
sinó va a un altre servidor, i tu poses allà les teves dades i el que fan és agafar aquestes dades i després comprar el teu nom.
Ahà, o sigui, és un engany, evidentment. Sí, sí.
Uh-huh. Sí.
Per tant, el tema d'avui té a veure amb això del correu phishing, que t'hem preguntat què era, no?
Sí, correcte. Mm. I això, com que dona molts problemes i molts mals de cap,
sí,
el que han fet grans companyies, com per exemple, pot ser Google, PayPal, Bank of America, entre d'altres, estan creant un protocol de comunicació perquè aquests correus electrònics, en el moment de rebre'ls, és que, és que ni el rebi.
Uh-huh.
Quan passen a través del servidor del nostre correu electrònic,
sí,
detecten que aquest correu no ve del servidor que ha de venir, és a dir, del banc, en real, i el que fa és eliminar directament aquest tipus de correu. I així mai podríem rebre aquests atacs malintencionats,
sí,
anomenats també phishing.
Uh-huh. Això està ben descrit, malintencionats. Seria un bon adjectiu per aquest tema. És el...
Sí, hem d'anar molt de compte perquè, fins i tot, per exemple, me mare, per donar un exemple, va enviar un correu electrònic que havia rebut un altre dient que era del servidor on tenia el domini, que volia confirmar els noms d'usuari i contrasenyes dels correus electrònics de l'empresa. Que anaven a fer un canvi de servidors i que necessitaven aquestes dades.
Uh-huh.
I em va dir, Dani, això ho faig. I li vaig dir, ni se t'acudeixi.
Uh-huh.
Ni se t'acudeixi. És a dir, que no només ens poden robar les dades bancàries,
sí,
sinó també del nostre propi correu electrònic.
Exacte.
Hem d'anar molt de compte.
Hem d'anar molt de compte, sí.
Sí, molt de compte.
Sí, sí, sí. Doncs aquí tenim aquest estàndard, no?, en aquest cas, el DMARC,
sí,
que les inicials són el Domain Message Authentication, Reporting and Conformance, que és el que promet ser, no?, aquesta mena de solució al correu phishing que avui ens explicaves tu.
Sí, jo crec que serà una bona solució per evitar aquest tipus d'atacs.
Atacs que ja duren, eh? Ja els tenim de sempre, més aviat hauríem de dir, no? I ja estaria bé que no existissin, però clar, hi són presents, eh?
Sí, però segurament buscaran algun altre, doncs, per poder evitar aquestes limitacions que els estan posant.
Els estan posant, sí.
Sí. Feta la llei, també feta la trampa, sí.
Doncs està bé, perquè d'alguna forma avui ens has parlat d'una solució, en aquest cas aquest estàndard, tornem a dir, que és DMARC. Qualsevol cosa ho posarem al nostre Facebook i a Twitter, perquè sapigueu de què parlàvem, a l'espai de les notícies amb el Dani. Sí.
El millor de tot és que l'usuari no ha de fer res. Que és el millor, que no s'ha d'instal·lar cap aplicació, no ha de fer absolutament res.
Clar.
Sinó això va directament des del servidor.
Això és l'ideal.
No res. Des del servidor i dels bancs. Això ja...
Un problema menys, sí, molt ben dit. Molt bé, Dani, doncs merci, com sempre, per aquesta aportació a la tecnosfera, en aquest cas des d'Estocolm, des de la capital de Suècia. Recordem Suècia, el primer país en l'ús de la tecnologia, i qui ens explica com va aquest ús és el Dani, en el nostre cas, Dani Aragay. Un petó ben fort i, com sempre,
igualment,
cuida't i abriga't.
Moltes gràcies.
Fins aviat, Dani.
Fins aviat.
Adéu-siau.
Tecnoesfera.
Avui a la nostra Tecnosfera volem parlar del fet de que Twitter, aquesta xarxa social tan i tan potent, ha anunciat un canvi de política on podrà bloquejar missatges en funció de les lleis específiques de cada país. Tenim un exemple, parlant de Tailàndia, que serà el primer que l'utilitzi, i ha dit que vol prohibir qualsevol tipus de crítica, per exemple, contra la seva família real. És un tema que, evidentment, ens ha mogut aquí a la Tecnosfera, i nosaltres hem pensat de parlar amb una persona que en sap un munt d'aquest tema i que tinc el gust i el plaer de rebre'l avui als estudis de la cadena SER a Catalunya. És en Ricard Ruiz de Querol. Ricard, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies per invitar-me.
El Ricard és, per una part, em fa il·lusió dir-ho, perquè és doctor en física del MIT, el Massachusetts Institute of Technology. Dic il·lusió perquè sempre estem citant notícies tecnològiques, científiques, que tenen a veure amb el MIT. Realment és un lloc d'aquells que deu haver estat un plaer, no?, estudiar allà, dic jo.
Marca la vida una mica passar per allà.
Sí?
Va ser una sort immensa. Vaig anar amb una beca i és una cosa d'aquestes que agraeixes sempre.
La vas aprofitar de ben segur, doctor en física, com deia, però a més volem destacar que també el Ricard és doctor en Societat de la Informació per la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya. Però sobretot l'hem convidat perquè, evidentment, doncs és una miqueta especialista, no sé si ho diria bé jo això, Ricard, en les relacions entre les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació, i la societat, en tot allò que s'està movent. Què creus tu, quina opinió tens del que ha anunciat Twitter?
Pues es pot veure, a veure, els que ens agrada la societat o la sociologia, diem que la sociologia, l'objectiu és poder veure les coses amb un punt de vista, amb un punt de vista ampli. No necessàriament el nostre, l'obligació d'un sociòleg és entendre o intentar entendre el que fan coses que potser no tenen cap sentit. Pues aquí, per començar, això es podia llegir, i és una lectura, de que Twitter ha decidit complir la llei amb els països on està. I llavors, llegit així, pues no hi hauria res que objectar. Una companyia privada que decideix que ajudarà a complir la llei o intervindrà perquè es compleixi la llei, aquesta llei pot ser més justa, més injusta, a més, en els països que estiguin. Des d'aquest punt de vista no es pot dir res.
I Ricard, en aquesta primera lectura ja es pot parlar de censura o no?
Censura és un tema... Jo crec que s'aplica la censura... No la podem treure de context. Censura és quan és un organisme governamental el que exigeix, i depèn de quines regles. Twitter és una companyia privada, a més. O sigui, si un diari, per exemple, li envien una carta al director i no la publica, direm que està censurant?
Que cadascú s'ho plantegi, no? Vols dir
no,
que
no sé.
La realitat, sí.
A veure, Twitter és un mitjà que té una utilitat i és diferent dels altres, però no deixa de ser una empresa privada que presta té una determinada manera de funcionar. Llavors, hi ha algunes coses que diu que aquestes coses no les publicaré. Si un a La Vanguardia, al periòdico, qualsevol puesto, ho diu, a més. Escolti, aquí seran rebutjades i no publicades els comunicats que incompleixin determinades coses.
És cert.
I el que no diu és que hi ha altres motius perquè no surtis. I pots i parta d'enviar cartes que penses que seran interessants i tal, i simplement, potser el motiu per no publicar-les és simplement he pensat que no interessa als nostres lectors. i ningú s'escandalitza.
Hem de recordar d'alguna forma notícies com aquesta que el govern dels Estats Units fa molt poquet, unes setmanes, va arrestar a dos joves anglesos que justament a Twitter van declarar i van dir en tota broma que volien destruir Amèrica. Una demostració més de que, o sigui, això Twitter ho està aplicant, això que deies tu, com a empresa privada que és, i ho pot fer a d'altres països, com als Estats Units. Vull dir que, clar, ara ens ho hem agafat com que què passarà ara d'altres països? Twitter censurarà i potser ho hauríem de reubicar tot.
Jo crec que estem parlant de temes, la llibertat d'expressió, la censura, i de més que ja no són trivials ni estan totalment resolts amb els mitjans de comunicació tradicionals.
Sí, sí, és el que ens explicaves ara, no, dels diaris.
I llavors encara estan menys resolts en mitjans que tenen una difusió i unes regles diferents. Llavors, pretendre de cop que, perquè aquests dos mitjans siguin nous, de cop la societat s'hagi d'acomodar, doncs s'haurà d'acomodar. Però aquestes coses no passen d'un dia per l'altre. També no oblidem que Twitter té 500 milions d'usuaris, que són una pila, però que això no deixa representar una minoria molt particular. Aquests usuaris, doncs, com tots, tenen uns valors, unes coses, alguns respectables, altres discutibles, però que tampoc no és una cosa majoritària. Llavors, doncs això, en principi estan dient volem complir la llei. El cas aquest dels Estats Units és interessant perquè què passaria, posem una altra analogia, si aquests nois haguessin sortit entrevistats per casualitat amb una càmera, que els haguessin agafat a l'aeroport i diguessin, no sé, vostè perquè se'n va als Estats Units i diu, nosaltres anem a destrossar els Estats Units. I això ho he sortit al YouTube, a qualsevol postor, o per la tele, pues, també a lo millor els hauria preguntat, vostè, escolti, a veure de què va la guerra. Coses que poden ser malinterpretades normalment seran malinterpretades. I després, no oblidem que aquests mitjans tenen dos cares molt difícils de separar. Per un costat donen una llibertat d'expressió molt gran i, per tant, permeten ajudar, diguem-ne, a revolucions, però per l'altre costat, pel mateix principi, doncs, donen unes pistes enormes. Doncs, en el cas de si un govern vol ser repressiu, el millor que pot fer és incentivar els opositors que es manifestin al Twitter. Perquè llavors té una manera de traçar-los, d'identificar-los, de buscar on són, molt més gran que si ho fessin amb una vietnamita com a la meva època quan era jove o per altres mitjans. Algú va dir, no, és que volem una cosa sense l'altra. Seria fantàstic que plovés i no ens mulléssim. Però la natura d'aquests mitjans fa això. I de fet estan en part, no oblidem que són mitjans que al final volen viure de publicitat i de millor coneixement dels usuaris. O sigui, el seu sistema de negoci és el adquirir millor coneixement dels usuaris i d'alguna manera comercialitzar amb aquest coneixement. Per tant, algú diu, bueno, però això es pot comercialitzar perquè la Coca-Cola sàpiga què fer amb algú, però també és difícil dir que llavors els dolents de la pel·lícula s'estaran quiets.
Però, Ricard, quan passa per la ment la idea de que, de ben segur, la primavera àrab no hagués estat la mateixa sense xarxes socials com Twitter, perquè gràcies a Twitter, per exemple, ens vam poder assabentar de quin era l'estat d'ànim d'un poble, de com es vivia tot allò en primera línia de foc, clar, què em diries? Perquè, clar, això potser s'acaba amb això, aquesta mena de censura que tu deies. Censura no seria el terme, però...
Això és un debat molt interessant i, a més, hi ha... al New Yorker i alguna revista estan, hi ha punts oposats. El fet és... Hi ha diversos fets. Primer, que no ha estat Twitter... Magnificar que Twitter ha sigut l'únic mitjà que permet això és una exageració, clara. Perquè...
Bueno, l'únic no, tens raó, estaria també...
O sigui, el nombre de tuiteros a Egipte o a Tunísia en relació a població és molt petit. O sigui, potser no hi ha tants tuiteros a Egipte com els que s'ajuntaven a la plaça. I la gent que s'ho ha mirat diu, jo no tinc coneixement indirecte, o sigui, em puc estar equivocat, però em sembla plausible que els cafès i els postos on s'aplega la gent han sigut una manera d'expandir les missatges i les consignes com a mínim tan important. Està clar que els activistes, els líders, s'han comunicat a través de Twitter.
Facebook també, hem de dir-ho, bueno, diguem-ne, el sistema operatiu.
Però també és veritat que a l'Egipte, que van intentar tancar Twitter durant un moment, algú que s'ha estudiat això amb les dades ha dit que la posició va sortir reforçada, perquè llavors van reforçar els vincles reals. Quan són via Twitter aquest síndrome, no? Que, que a la vida normal diu, no, però ja has fet això? Diu, no, ja he enviat un correu electrònic. Diu, sí, però has parlat amb la persona, l'has anat a veure? Diu, no, no, és que no em fa cas. Llavors, ja l'he enviat un correu electrònic. Pues, sí. El Twitter pot produir una relació intensa i no tan intensa, però des de l'altre no tan intensa com anar porta a porta, cafè a cafè o agrupació a agrupació a dir això és el que tenim que fer. Llavors, jo crec que el que és sensat dir és que la gent, també els opositors i no sé, els que fan màrqueting en general, utilitzaran els mitjans de comunicació que tinguin a l'abast. I si hi ha Twitter, utilitzaran Twitter. I si no haguessin tingut Twitter, doncs potser ha sigut més lent o de més, però el germe de la revolució no és Twitter, no és Twitter que provoca la revolució.
No.
És un instrument. I quan no ha sigut, també s'han espavilat.
Sí, sí, sí.
I de fet, un any després, desafortunadament, estem veient també els límits de la diferència entre plegar una manifestació i una protesta i després que això porti a termini. La revolució està sigut molt més difícil que l'explosió de descontent, diguem-ne.
No sé en quin moment està aquest anunci per part de Twitter, perquè ho ha anunciat que ho farà, aquest bloqueig de missatges a segons quins països. Nosaltres hem citat, perquè ens va cridar l'atenció, Tailàndia, que ja vol prohibir a la gent que digui res de la Casa Reial. Però no sé si tens alguna informació
més.
Si potser es desdiran i no ho faran així.
No, jo crec que l'anunci de, des del meu punt de vista, l'anunci de Twitter és inobjectable per diversos motius. El primer, perquè és una empresa privada i pot fer el que vulgui, i el que no li agradi, doncs que canvi de...
Això ho tornem a repetir, perquè clar, molta gent potser clar, no es fa la idea d'on surt, però sí, veure, és una empresa privada...
És que a més és molt estricte. En aquestes mitjans com el Google, com el Facebook, com totes aquestes companyies que donen servei gratuït, pensem que som clients nosaltres, però no ho som. Jo faig servir a les meves classes a la Pompeu, pregunto, qui és usuari de Google? Qui és client de Google? Tots aixequen la mà.
Som usuaris.
Els clients són uns altres.
Sí.
Qui és client de Twitter? Ningú.
No.
Llavors, que una empresa actuï en interès dels seus clients, doncs és normal. Que no faci disbarats, diguem-ne, no? Una altra cosa és que, per tant, és una empresa privada, pot ser el que li sembli convenient pel seu negoci, i a més està dient que compleix la llei i que ha explicat bastant bé en el seva una nota petita que diu, no, nosaltres pensem que els tuits han de circular i han de ser lliures, però hi ha casos en què les circumstàncies locals ens faran intervindre. La llibertat d'expressió i els límits, però no s'entén igual als Estats Units que a Espanya, ni des de ni igual que a l'Iran o que segons quin
costó.
I això és un fet. Llavors, dir que té que haver de cop una eina universal que, com si fos art de màgia...
Que en el fons és que és un desig en el que jo m'hi veig, també, o sigui, vull dir, formo part d'aquest desig de dir, ojalà, tinguéssim aquesta eina màgica, m'ha agradat molt com ho has dit ara, que sigués capaç de transformar i fer que en aquests països en els que no existeix la llibertat d'expressió ni un valor per l'ésser humà, existís. Però, evidentment, ens estàs deixant clar que són coses potser una mica diferents, és veritat. O sigui, no podem ficar-ho tot en el mateix pot.
Jo crec que, a més, ens hem de fer la idea que, contra el que alguna simplificació que és bastant corrent, la tecnologia no té cap impacte. És la gent que la fa servir, la que té impacte.
I tant.
Llavors, dir, no, Twitter està disponible perquè... No, és la gent i el que fa la gent, i la gent s'espavila. Llavors, també, jo m'apuntaria al desig de que aquestes restriccions no fossin... Hi ha molts altres desitjos, que podíem fer una pila de que ara repassessin la Declaració dels Drets Humans i una sèrie de coses, trobaria una pila de desitjos de que el món fos millor.
I tant.
No ho és, hi ha sensibilitats diferents, hi ha lleis diferents. Per tant, jo trobo que, insisteixo, pot decepcionar en alguns, però això és, insisteixo, inobjectable, jo crec.
Tan diferent com a últim ja detall, que, per exemple, fa poc vam comentar en aquesta tecnosfera que Facebook, l'altra gran xarxa social amb milions també d'usuaris, doncs li retirava en repetides ocasions unes fotografies que una jove mare nord-americana pujava en el seu mur, que es diu, de Facebook, en la que se li veia amb ella amamentant el seu fill. Això Facebook no li deixava penjar, li retirava. Vull dir que aquesta mena de censura existeix, i això ha provocat que a Nova York també es manifestin per aquest tipus de, torno a dir, que ells ho creuen així, censura, perquè en certa forma ho és. Sí, però vull dir que ho recordo perquè no hem parlat de Twitter principalment, però Facebook als Estats Units mateix també fa i aplica aquesta mena de... Perquè com és empresa privada, com tu ens explicaves avui, ho pot fer? No, no.
Primer ho pot fer. Això és com un xiste antic del Forges que deia porque puedo y puedo, no?
Claro, no
perquè hace esto usted dice porque puedo y puedo.
Sí, sí, sí.
Però, no, i en tot cas, està bé que els qui no estigui d'acord amb això ho faci saber de la manera que vulgui. Jo crec que és equivalent. Si Facebook... No entenc que faci això, en aquest cas concret, però si els usuaris de Facebook o en algun país concret volen manifestar els seus contents, que ho facin. De fet, Facebook, i valdria la pena comentar, i suposo que no tenim el temps, però la carta del president de Facebook en els futurs accionistes...
El Mark Zuckerberg, sí.
És una carta que mereix un anàlisi detallat, del que se'n pot treure molt suc, però...
I parlava també dels hackers, em penso, entre d'altres...
I entre altres temes, però... Facebook, per exemple, està intentant canviar la percepció de lo que és o no és la privacitat. Quines coses està bé compartir perquè no tindrien per què ser privades, quines coses publicar-les... no significa un atemptat a la privacitat i, a més, no només legalment, sinó inclús des del punt de vista de les costums socials. O sigui, si, no sé, ens trobéssim junts en una festa i ens fan una foto i tu la puges a Facebook i m'identifiques, m'has de demanar permís, no? És normal, me'n puc queixar, si em queixo i dic aquí en disbarat i m'exalto, estic sortint de polleguera. Aquestes són coses de normes socials que s'han de recondicionar. Bueno, quan Facebook ha modificat, que modifica i continuarà modificant previsiblement les seves normes de privacitat, pues en alguns casos els usuaris han dit, escolteu, això no, perquè ens marxarem tots. Vale? Pues és normal, l'empresa... juga el seu joc i els usuaris...
Haurem de jugar al nostre.
Juguen al nostre. I la tele et pot agradar el que posen a Telecinco o no, si no t'agrada, doncs no la veus.
Sí.
I si no t'agrada i et desagrada tant, doncs pots provocar una manifestació perquè Telecinco deixi d'estar al Sálvame o qualsevol programa que faci que jo no veig. Forma part del joc democràtic.
M'agrada concloure avui aquesta petita xerrada i trobada amb Ricard Ruiz de Querol amb aquest punt de vista, no? De que justament les xarxes socials tenen el seu punt de vista i l'estan aplicant i movent com a empresa privada que és, i els usuaris podem fer el mateix, ho estem fent i ho farem. O sigui, que a veure cap a on ens portarà tot plegat.
Després
continuarem parlant, per això, Ricard, que avui no tenim més temps, però jo crec que donarà molt més de si. Ricard Ruiz de Querol, un plaer, de veritat, haver-te escoltat.
Encantat.
I et convido a que vinguis altres vegades a la Tecnosfera.
Pues, quan em convidis a vindre, vindré.
Molt bé. Gràcies, Ricard. Fins aviat.
Adéu.
Tecnosfera. A la cadena SER. Tecnopinión.
Martí Manent, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Avui tens un convidat molt especial que has portat aquí a la teva secció, del qual jo n'estic molt contenta també que estigui aquí, que és el Pau Vidal. Pau, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Però m'agradaria que el propi Martí, sou amics, coneguts, et fes una breu presentació i a partir d'aquí comencem a parlar de la teva proposta professional, que de veritat, oients de la Tecnosfera, és molt i molt interessant. Martí.
La última vegada que em vaig retrobar amb el Pau, així d'una forma més intensa, va ser fa un any, una miqueta més, a San Francisco.
Sí.
Com saps, Marta, jo tinc part dels negocis allà a San Francisco i pues, anava cap allà i em van dir, ostres, el Pau està treballant a San Francisco.
Veient un Barça a Madrid, per cert.
Exacte, veient un Barça a Madrid.
Quina bona trobada,
m'està parlant, m'està explicant i m'explica, dic, ostres, realment aquí quant d'enginy, quantes coses noves que es torten, quantes coses es poden fer que podem portar cap aquí. I bueno, jo crec que arrel d'això i d'estar investigant una miqueta van sortir algunes idees i que és el projecte que avui està llançant. Però abans d'això m'agradaria comentar-te una miqueta que fa uns dies vaig estar en el Congrés de Llibreters de Catalunya, ja que parlarem una mica de l'evolució
de
dels llibres,
no?
I una mica les opinions i el sentiment que vaig captar. Estaven una mica preocupats. Els vaig preguntar, eren uns 200 o 300, els vaig preguntar que aixequessin la mà, si us plau, els que havien facturat més aquest any que l'any passat, i ningú va aixecar la mà.
De 200 o 300 persones.
És complicat. Jo la predicció que els hi faig és que els hi passarà el mateix que les botigues de discs i els videoclubs, que desapareixeran, per una senzilla raó, que és que el suport digital té molta més facilitat, versatilitat, i realment és molt més útil portar-ho a sobre. Llavors et surten els romàntics, no, llibre, el paper, tal, però crec que no té sentit. I el projecte del Pau, una mica en aquest sentit, amb el nou suport, de mostrar els continguts.
Et surten també, però, perdona Martí, altres, no?, que em comentaves, que donen una visió que molta gent sí que té, de dir, després d'una epidèmia, d'un moment dolent, ve un enfortiment, en el cas dels llibreters. I tu, al pobre aquest, li vas dir que no. Però jo ho he sentit dir molt, això, no? De dir,
aquí.
En un moment així ho passem malament, hi ha crisi, hi ha com una epidèmia, però després ens enfortim, també podria ser, no?
No, jo
o potser
no,
jo sóc una romàntica, també.
Jo crec que a mi m'agraden molts llibres en paper, aquests antics, sí, però
no tenen...
aquest Nadal em va passar una anècdota, que és, em van regalar el llibre de l'Steve Jobs, sí, en paper. I no estava a Barcelona, estava lluny, per tant, havia d'agafar un transport, i per tant, havia d'omplir les maletes.
I un llibre amb un volum.
I un llibre una mica gruixut, i vaig pensar, sí, ostres, i ara què faig jo amb aquest totxo? Si m'haguessin regalat amb el suport digital, jo sóc un lector del Kindle, que és el suport d'Amazon,
sí,
i realment va ser la primera vegada com una experiència de dir, ostres, hauria preferit que me l'haguessin regalat digitalment, perquè portar aquest llibre amunt i avall, perquè viatge una miqueta, és molt pesat.
És pesat, com a sí, llibre. Sí. Per això arribem a propostes tan engrescadores, com deies tu, com la del Pau Vidal. Pau, si em permets, jo m'agradaria fer una miqueta, una prèvia, no, del teu perfil professional. Tu ets enginyer en telecomunicacions i vas estar, com deia el Martí, uns anys desenvolupant la teva tasca professional a llocs com San Francisco, en aquest cas Silicon Valley i a més. Què és el que et va portar a dir, jo vull tornar a Espanya i vull engegar una empresa que es diu, per cert, a veure si ho dic bé això, Pau, Enhancing E-books.
Enhancing E-books, correctament.
Correctament. Què et va portar cap aquí, cap a Espanya de nou?
Bueno, de fet, jo realment la meva vida professional majoritàriament l'he fet aquí, a nivell local. Vaig estar en un centre tecnològic en temes d'innovació, per tant, sempre obert a nous projectes i nous productes, i vaig tenir la fortuna de poder destinar un any de la meva vida, l'any 2010, vaig estar visquent i col·laborant en un projecte empresarial a San Francisco. I va ser una sort, bueno, una experiència personal i professional és molt enriquidor i captes una miqueta l'energia de l'emprenedoria d'Estats Units i al final tornes aquí i dius, per què no pots ser emprenedor? No? Potser preguntes que no em feia abans d'anar cap allà, un cop estàs allà, doncs una mica t'afecta o contagies de...
Contagia, no? Avui que parlem d'epidèmia, no? D'alguna forma, no, sí, contagia l'emprenedoria.
Ara hi ha actitud molt positiva, evidentment, casuística personal cadascú, però tornes aquí i amb moltes ganes de fer coses i per què?
Engrescat.
No?
Sí, sí, sí.
I a més, justament, i coincidint una miqueta amb la línia de enllaçant-ho amb l'empresa que hem pres, vaig estar allà just en l'any que sortia al mercat l'iPad. I vaig ser, doncs, mira, vaig ser dels primers, potser no els primers els vaig comprar, però que ho vaig comprar en aquell any i vaig pensar que era un dispositiu doncs, bueno, que oferia moltes possibilitats.
Estem parlant, recordem els oients, d'aquesta tableta famosa ja, que ja era bastant famosa, d'Apple, que et permet fer realment moltes coses, visualitzar molts continguts d'una forma ideal. No? Anem a parar a que ens expliquis què és en concret Enhancing E-books. Seria una empresa, una productora... Què persegueix?
Ens definim com una editorial productora digital, que el que fem és enriquir llibres i els transformem perquè siguin consumits o experimentats a través d'un tablet, en el cas d'un iPad.
Enriquim un llibre, ara. Enriquim. Martí, fixem-nos, no? L'evolució, tu havent estat aquells dies amb els llibreters, jo no sé si han pogut sentir parlar mai d'un tema com aquest. Enriquir un llibre i fer un concepte de lectura més ampli, no? Amb la
una mica reacis al tema de l'e-book, això seria el això producte no. De l'empresa del Pau, jo el diré amb les meves paraules, però després tu em critiques si no dic bé, per mi és un e-book enriquit, és a dir, és un suport on ja tenim text, però a més pensat en els nous suports com és l'iPad, qui puc posar un vídeo, qui puc posar un àudio, qui puc posar algun exercici, que puc posar la interactivitat.
Amb les xarxes socials també.
I els llibreters, el problema és que ens els saltem. És a dir, tu has parlat amb algun llibreter, Pau, per distribuir el teu producte?
No, no. Parlo com a molt parlarem editorials, però no amb llibreter. T'haig de dir per això que jo sempre diferencio en tres mons. Hi ha el paper imprès, que evidentment jo crec que coexistirà, però amb uns volums inferiors. És a dir, no desapareixerà el paper, ni molt menys. Jo també compro llibres en paper.
Sí?
Després hi ha el món del llibre electrònic, que evidentment doncs, tenim el Kindle, Amazon, que hi ha la gent que consumeix o llegeix molt, doncs, evidentment, és una realitat i exponencial. I després hi ha la tercera via, que és la que
la
nosaltres...
Vostra?
Que és el llibre enriquit Enhanced Book. Que és, quan ens definim enriquit, vol dir que barregem lectura amb audiovisual i en xarxes socials. I això tot té molt de sentit, creiem, no tant en llibres de literatura o novel·les, sinó en llibres en el qual el missatge està per damunt del valor literari. Tant, tot que són llibres, podríem dir-ne, pràctics o llibres de no ficció... Un exemple clar, un llibre de cuina, per exemple, no? Doncs té molt de sentit que jo no només tingui la recepta, sinó que també pugui veure el vídeo i, a més, pugui, doncs, per internet, compartir amb els meus amics el que estic cuinant, etcètera, etcètera.
Pau, perquè la gent ho entengui, crec que ja en tenim un, i en tenim un al mercat. Quin és? I explica'ns quin és.
Sí, el primer llibre és el de l'Àlex Rovira, que és la brújola interior, perquè està en castellà. L'Àlex, perquè el coneixis, és autor.
L'Àlex Rovira, jo el recomano totalment, des d'aquí, els seus llibres i aquesta aplicació vostra. Explica-la, perquè té molt bona pinta.
El de brújola interior és un llibre molt interessant, perquè és un llibre que promou una mica la reflexió personal en diferents àmbits, personal, professional i inclús social,
sí.
De fer una reflexió de realment què és la felicitat, quins són els valors propis, en qualsevol moment de la vida és un llibre molt interessant per llegir. De fet, és un llibre que fa anys que va ser escrit i que es continua venent des de fa molt de temps, i el que hem fet nosaltres és que l'Àlex, a part de ser un bon escriptor, sobretot és molt bon comunicador.
Molt, molt bon comunicador, sí.
L'Àlex participa en molts formats de ràdio, de televisió, i llavors a mi m'interessa tant escoltar sentir l'Àlex com llegir-lo. Llavors, per què no ho juntem, això? I això és el que hem fet.
Clar. Aquí ha estat el tema, no? L'enhancing aquest, no?
Això, com enriquim un text original de l'Àlex? Doncs l'enriquim en què l'Àlex, en els diferents capítols, a la introducció, en diferents apartats de l'app, perquè és un concepte app, ell veiem vídeos, entrevistes, en el qual ens parla directament amb nosaltres. Per tant, disfrutem de l'Àlex, tant de la seva escriptura, però també disfrutem de quan ens parla, i hi ha quasi ben bé més de 60 minuts de vídeos exclusius en el qual l'Àlex comunica amb nosaltres.
Però que són vídeos, perdona, Pau, que és un el que decideix posar-los en un moment donat de la lectura, o no? Van sortint a mesura que...
No, això és com una...
Tu vas fent tu, no?
Nosaltres com a editorial hem produït, en uns vídeos que hem anat a filmar, hem fet la producció.
Sí.
Com si, és com si barregéssim un documental amb un llibre.
Clar,
si
això deies allò d'editorial productora, no? Digital.
Això mateix. I ens surt un producte que nosaltres creiem nou i que encaixa molt amb el concepte tablet, perquè tablet, nosaltres és un mitjà multimèdia.
Clar.
La multimèdia fa molts anys que existeix, però per primera vegada jo crec que el tablet se'ns apropa a nosaltres i dona moltes possibilitats. I la tercera pota que nosaltres fem, ho juntem amb el tema xarxes socials. És a dir, doncs, escolta'm, l'Àlex fa moltes frases molt interessants.
Sí.
No? Doncs, aquesta frase, ostres, seria collonut poder-ho compartir en el teu Twitter o en el teu Facebook. Doncs, res, només amb un dit, amb un clic, el que estàs llegint ho pots compartir a les xarxes socials. O inclús, doncs, aquí hi ha funcionalitats extres de pots fer un hashtag i fer un debat amb altres lectors, tot dins de l'app. No? Per tant, promovem també aquesta vessant de compartir la part social que et permeten, doncs, a casa, doncs, internet. Per tant, nosaltres diem enhancing e-books, és reading, de lectura, mèdia, en social media, xarxes socials. Unim aquests tres mons.
És una empresa que va començar a funcionar, tu deies, Pau, fa aproximadament quan? Tres anys o... No, menys.
Enhancing e-books? Sí, no, jo vaig tornar als Estats Units a finals del 2010.
O sigui, és nova, novíssima. Per tant, com està de moment engegant-se la màquina, perquè ho diríem així. Està funcionant, s'està donant a conèixer.
Tot just ara estem donant a conèixer. Tot just ara. Ara traurem, abans d'un mes, una segona appbook, que és de l'Albert Bosch, que ha fet el Pol Sud.
Sí, sí, sí. L'Albert Bosch, a més, jo l'he citat a més d'una ocasió ja a la Tecnosfera, perquè hi feia referència també als llibres de volum, que deia, clar, evidentment, en les meves aventures pel Pol Nord, pel Pol, per on sigui, jo no em puc portar això, però sí els e-books i els e-readers. Per tant, és veritat que teniu aquí una appbook de l'Albert Bosch.
De l'Albert és també molt xula, ho veureu, perquè a més molt dirigit al món de l'emprenedoria i compara el món de l'aventura al món de l'empresa.
Sí.
I perquè sapigueu, inclús ell se'n va anar a fer el Pol Sud i allà es va filmar vídeos que surten de forma exclusiva dins d'aquest llibre enriquit en forma d'app que traurem properament. No? Per tant, l'hem enriquit d'una forma diferent, també molt, molt interessant.
Doncs fixa't tu, Pau, que jo estava convençuda que això ja portava 3 anys. Per algú serà. O sigui, per una part, la sensació de solidesa se li veu, però estic molt contenta perquè, per tant, vol dir que això és una història molt nova i que de ben segur aquí a la Tecnosfera estem parlant d'ella i es sentirà parlar molt i molt. Si més no, jo és el que penso, d'aquest enhancing e-books, aplicacions interactives.
La tecnologia tira cap als continguts digitals i això el que fa és que cada vegada més els llibres i els continguts no estiguin en suport físic, sinó que estiguin en
format digital.
Exacte.
No?
Nosaltres creiem, jo crec que no tots els llibres seran enhanced, no tots els llibres han de ser enriquits, i sense anar més junt, una novel·la, el plaer literari és un art i, per tant, no cal enriquir-lo, penso jo, una novel·la. Sí. Altres llibres sí que cal enriquir. I, per exemple, Martí, que ara et contaves la biografia de Steve Jobs. Jo l'estava llegint i pensava, hòstia, ara m'agradaria veure l'anunci que fa referència o el discurs aquell que va fer. T'imagines que mentre estàs llegint, pum, immediatament pots anar a fer referència al discurs que està comentant?
Jo estic d'acord amb tu que n'hi ha uns llibres que, jo et diria més els manual, el més manual o més la biografia o més el llibre històric, és magnífic poder-ho fer així. I el que seria, doncs, com tu dius, un llibre de purament literatura, sí que pot haver-hi part de debat, però jo crec que l'evolució, i una cosa que els lectors igual del Kindle sí que ho saben més, tu pots subratllar amb un llibre electrònic,
sí,
és a dir, tu pots marcar, pots fer les teves anotacions. I una de les coses divertides és que tu comptabilitzes i pots veure quanta gent ha marcat quin tros d'un e-book, Per tant, a vegades et sorprèn de dir, ostres, estic marcant un tros que tothom està marcant.
Són dades que, clar, amb la lectura, exacte, amb la lectura de no, sempre tradicional no teníem.
Que una persona s'imagini que fes un subratllador i marqués un llibre i, ostres, aquesta frase és xulíssima, doncs amb un llibre electrònic saps si aquesta mateixa frase l'està subratllant altra gent, o quanta gent l'ha subratllat, o si la vull compartir, com deia el Pau, amb una xarxa social. El llibre electrònic ens permet compartir molt més tot el que fem.
Pau, aquesta proposta, la vostra, la d'enriquir llibres, no? Aplicacions, diguéssim, pels e-books, que siguin enriquidores, per dir-ho així, penses que el públic d'Espanya està suficientment obert o li queda encara, doncs no sé, apropar-se més a el que seria senzillament un llibre electrònic, un e-book? Com ho veus tu? O com
ho estàs vivint? Home, diré que és una mica, nosaltres som pioners, entenc, i bueno, pioners doncs és una aposta de mig o de futur, que cada cop hi ha més iPads. Però jo crec que el principal repte, et diré a nivell espanyol, que no passa als Estats Units, és el repte de que la gent pugui pagar 15 euros per una app que té un contingut enriquit, no?
Sí.
Una mica el problema que, del debat és que molta gent aquí està acostumada en el món dels iPhones, les apps, a valoritzar poc el món de les apps. És a dir, té molt d'èxit, trometes apps d'un euro, dos, tres euros, però hi ha poca gent que hagi pagat alguna vegada 15 euros per una app. Jo t'estic dient que això és el que val un llibre, paper. I nosaltres estem fent el mateix llibre, però enriquit, t'estic dient pel mateix preu, t'estic oferent el llibre paper amb altres continguts enriquits.
Clar, més, clar.
Llavors el que volem, el pas, és convèncer, sota el nivell nacional, a la gent a pagar 15 euros per una app. I és una cosa nova. No és, la gent no està acostumada a pagar per certs continguts digitals.
Però clar, és una cosa nova perquè és un concepte nou. Tot ell, jo quan et sentia ara parlar amb el Martí, realment és un concepte gairebé editorial nou. Vull dir, és pensar, tu deies, en l'Steve Jobs, el llibre, i està pensant, jo aquí li hagués ficat això i en aquell moment m'agradaria veure el vídeo de la conferència que va fer. Molt, és veritat. Sí, sí. És un altre concepte, tot ell, global.
I
no?
Una de les crítiques, també per una mica anàlisi objectiu, és que estem parlant d'una app, d'un entorn tancat, que és el d'Apple. Jo sóc bastant crític amb el futur de les apps, quan diem app, que la gent entengui que són aquests petits programets que si tenim un telèfon intel·ligent ens podem descarregar o si tenim un tablet ens podem descarregar. Per què? Doncs perquè la d'Apple només funciona en els entorns Apple. Per mi això és un jardinet tancat.
Aquesta era una altra de les preguntes que no faltava. La gent t'estarà escoltant o ens estarà escoltant ara amb això d'Enhancing e-books, que ho busquin a més a més a la web, i que pensaran, això és només per l'iPad, o sigui, per el tema Apple, o també per les tabletes d'altres marques?
Amb desenvolupament d'apps enriquides per tablets. Per tant,
per tablets de la d'Apple en concret?
En general,
totes.
En data avui només està per iPad, però sí que dins nosaltres tenim la previsió de fer-ho per Android. Com diu Martí, l'Android té cadascú dels avantatges i inconvenients. No? El concepte d'Android, el problema és que cada dispositiu té la seva peculiaritat a l'hora de desenvolupament, requereix potser un pèl més d'inversió. Tard o d'hora arribarà, evidentment, i ens estem preparats. Al moment que veiem que hi ha un mercat nacional o un volum de tablets Android suficients, desenvoluparem. És el concepte tancat i obert. Com deia, els avantatges, a vegades també amb el tema d'Apple, és que clar, la gent no compra Enhancing, la gent compra Apple. I això a vegades la compra pot ser molt més impulsiva. Per cert tipus de mercat, aquestes solucions més tancades, per nosaltres és un avantatge. Hi ha altres mercats que potser prefereixen coses molt més obertes, i evidentment doncs l'Android tindrà el seu segment, no?
Apple es queda molt de tros del preu?
Un 30%. Un 30% per controlar-te l'app, fa de llibreter aquí en el fons, no?
O sigui, sí,
el marge que
queda
un llibreter,
no?
Doncs és un marge similar, doncs és el que fa Apple. Ja et dic que nosaltres contents, perquè ens gestiona tot el sistema de pagament, jo no tinc cap dada privada, cap usuari, consumidor, ni res, tot això és entre usuari i Apple, fa tota la gestió, nosaltres desenvolupem i ho deixem en el Apple Store. Per tant, això és...
Anem acabant ja, Martí?
Sí, per acabar. Sí? Si algú vol provar aquesta app, què ha de fer? On ha d'entrar? Què ha de fer?
Hi ha moltes vies d'entrar. Pot anar a la pàgina web d'enhancingebooks.com. També pot anar-hi a través de la pàgina web de l'Àlex Rovira, alexrovira.com, des d'allà veurà que hi ha un enllaç directe a l'app La Brújula Interior.
Sí.
O si no, sense més, si tens un iPad, a l'Apple Store, tu busques app La Brújula Interior i li sortirà com una de les aplicacions.
Pots buscar app La Brújula Interior, però també pots buscar app Espíritu d'Aventura, no? Em penso la que dèiem abans, de l'Albert Bosch, que és aquest aventurer, que també dona gust sentir-lo parlar. Per tant, m'imagino que veure o viure, millor dit, aquesta aplicació també deu ser molt guapo.
Sí,
és un home també molt
interessant. L'aventura que va viure.
Molt bé. Doncs nosaltres ho posarem en tot cas al nostre Facebook, el de Tecnosfera, perquè la gent a vegades quan sent això d'enhancing e-books diu, a veure com, no? Li posarem la web i per què doncs descobreixen aquestes aplicacions fantàstiques. Eh? Molt bon convidat el d'avui, Martí, el Pau Vidal. M'agrada molt que hagis estat avui a la Tecnosfera i m'agradarà molt també doncs, anar seguint una miqueta l'evolució de la vostra empresa, de la vostra, com deies tu, com ho deies, editorial, productora digital, no? Una barreja una miqueta. A veure com va.
Moltes gràcies.
Us desitjo molta sort.
Perfecte.
Fins aviat, Pau. Vinga. Martí, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
Tecnoesfera.
Sabeu que aquí a la Tecnosfera hi ha una de les col·laboradores de les que arriba normalment més carregada, sí, però bé carregada amb gadgets molt, molt, molt curiosos, molt, mira, molt, molt d'ella. És la Raquel Díaz, que ens acompanya avui. Raquel, bona tarda, benvinguda.
Què tal? Bona tarda, Marta.
Tot bé?
Sí.
Carregada, com sempre.
Avui amb
mochila, carregada.
Ja.
Avui hi ha
amb
la mochila. Sí, sí. I a més, per parlar d'algú que és potent, que és important, que és actualitat i que no pot faltar la teva secció.
Home, i que és un gadget.
Clar,
i
clar.
És de videojocs.
És un gadget potent.
Hem donat pistes, eh?
Sí, sí. Què pot ser?
Doncs aquesta setmana va sortir la PlayStation Vita, que és el nou sistema portable de videojocs de Sony. Uh-huh. Aleshores, és un gadget nou, és un gadget amb pantalla tàctil i que els aficionats estan esperant amb molta il·lusió. De fet, el mateix dia que sortia per la nit, a les 6:45 del matí ja hi havia gent fent cua a la porta per poder-la aconseguir.
Carai, això és com els concerts del Bruce, no? Del Bruce Springsteen, dels que alguns som fans, i fem unes llargues cues per aconseguir l'entrada. Déu-n'hi-do.
Doncs sí.
Això passa.
Doncs sí, sí, va sortir aquesta setmana i la volia portar perquè, clar, dintre la meva secció, doncs és un gadget de tecnologia.
Quines característiques creus tu que té aquesta PS Vita?
Aquesta PS Vita, pues, connexió
recordem
Wi-Fi...
Recordem que parlem de la PlayStation,
sí,
la nova portable.
Sí, PlayStation Vita, portàtil.
Portàtil, això.
Amb Wi-Fi, amb 3G... La novetat també és que té una pantalla tàctil per la part de davant, que també pot tenir Android, està amb aquest sistema operatiu
sí.
I la part de darrere també és tàctil. I això és una novetat molt curiosa, perquè podem jugar tocant per darrere.
I davant i darrere té pantalla tàctil. Sí, sí, sí. Això és curiós.
Connectivitat a internet i moltes, moltes coses més. Amb un bon catàleg de jocs, que això també és molt important per una sortida.
O sigui, ara ja no parlem d'aquella de PS Portable, no. Ara ja és PS Vita.
PS Vita.
A l'altre ja se fue.
La peli
ja
va passar. La PSP... fora.
Vale. És que jo he fet un híbrid, a més amb això de portable, com si fos en català i això és anglès i seria portàtil més aviat,
portàtil,
no?
Portàtil, sí.
Aquest, al final ja...
És una miqueta més gran que l'anterior, té més resolució, la pantalla doncs és de més qualitat i bé, tothom està esperant. Sí.
Molt bé. Tu seràs una de les que la tindràs o voldries tenir-la? O
m'agradaria
no?
tenir-la. El tema és que el preu, no l'hem comentat,
això,
però bé,
sí,
hi ha dos models. Sí.
És alt?
Hi ha dos models, el que té 3G és una mica més car, que són 299,95, uns 300 euros menys, depèn d'on la compris,
sí.
I el més econòmic, un 250 euros. Estem parlant d'un aparell una mica...
car. Una miqueta. Sí, però més no de moment, és la novetat, també.
Els que som una mica friquis, aquestes coses, ens costa resistir-nos, però finalment
acabem caient a la trampa. Molt bé, doncs era el primer gadget, certament potent, com dèiem, la presentació de la PlayStation Vita, però hi ha d'altres, i que a més són molt curiosos, us aviso.
El següent m'ha agradat moltíssim. És un raspall de dents, que es diu Beam Brush, i que mitjançant Wi-Fi... doncs envia dades de com et raspalles les dents a una aplicació de mòbil. Això m'ha fet molta gràcia. Per què? Perquè això ens permet, per exemple, veure amb quina freqüència els teus fills es netegen les dents, quant de temps hi dediquen. I els nens poden tenir, desbloquejar com logros per el fet de raspallar-se millor i més estona i més vegades. Aleshores, és com un incentiu perquè la gent es raspalli millor les dents.
No, està molt bé perquè és veritat que de petitó com que a un li costa, no? O li costava, no sé per què, si no et feien entrar bé. Has de raspallar 3 vegades al dia, que és lo recomanable. Doncs aquesta és un raspall xulo, no? Fa poc vam tenir una tertúlia amb odontòlegs amb els que vam parlar de les noves tecnologies i cada vegada hi ha més aplicacions per mòbil, per tablets, per PCs, que evidentment fan més fàcil la vida del professional, de l'odontòleg, però també la del pacient. I una d'elles crec recordar que tenia a veure amb el fet de que ens anés recordant quan era la visita, que ens havíem de raspallar. M'ha recordat, no? Doncs però això sí. És un raspall de dents amb wifi.
Sí, sí. Uh-huh. Es connecta per wifi i fa neteja dental.
Molt bé, molt bé. Està molt bé. Això. I hi ha un altre, que és l'últim.
És molt curiós.
Que aquest és, sí.
Mattel ha tret una càmera de fotos vídeo integrada dintre de la Barbie.
Sí.
I es diu Video Barbie. M'ha fet molta gràcia perquè és la Barbie original. I diguéssim que a la part de davant el penjoll té com una mena de forat i per darrere té una pantalla LCD i grava pues, vídeo i fa fotografies. I la pots deixar a la teva habitació o, no sé, és molt curiós. I, clar, les cames fan servir com de trípode.
Ara estic veient aquí, és veritat, és veritat.
Hi ha altres postures que no les
sí,
direm.
Que no les comentarem, no, perquè no.
Però és molt curiós i m'ha fet molta gràcia perquè part Mattel pues, com que s'ha ficat dintre les noves tecnologies en aquest aspecte i ha incorporat al pit de la Barbie una càmera de fotos
sí,
i vídeo.
Sí, a la part on portaria el penjoll, no? És una
sí,
càmera.
Diguéssim, porta un penjoll, pues, una càmera. S'assimila una miqueta a aquells ossos que hem parlat algun cop de que els tens a casa i sí. Tenen una càmera de vídeo dintre per vigilar la mainadera, sí. Aquestes coses, que als Estats Units ho fan servir molt.
És com una mena de càmera oculta, si
doncs
és.
Sí, vindria a ser el mateix.
Molt bé. Amb l'ull de vidre, penso que es diu així també.
Ull de vidre.
Sí, sí, està darrere, està com vigilant, en aquest cas amb una Barbie.
Amb una Barbie.
Amics de la Tecnosfera, això d'aquí no res ho penjarà la Raquel al nostre Facebook. Facebook i també ho podran veure al Twitter, perquè estem tant a un lloc com a l'altre. Això val la pena tornar-ho a recordar.
Val la pena que vegin les fotos, sobretot.
I tant, les fotos i que, que ens doni la seva opinió la seva sobre opinió. Aquests tres gadgets. Raquel, com sempre, gràcies i fins la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
ce@cadenaser.com
I d'aquesta forma hem arribat a la part final de la Tecnosfera. Tot passa volant, se'ns passa el temps però rapidíssim. Diuen que aquesta és una molt bona senyal i la veritat, coincideixo. Avui hem parlat de Twitter, hem parlat de llibres i quins llibres tan especials. Hem parlat de gadgets, és tot un món, és la Tecnosfera. Recordeu que sempre que us vingui de gust podeu escoltar doncs, aquest programa i d'altres, evidentment, a la nostra web radiobarcelona.cat. També podeu escoltar els nostres podcasts si us busqueu per Tecnosfera, si us feu amics nostres, al Facebook, que cada vegada som més i més, poc a poquet, però més i més, eh? Que, per cert, del Facebook del Tecnosfera, vull enviar un petó ben fort a aquells oients que us feu sentir més. Brigada Cobalto, Ramon Noguera, Antonio Verdejo, Anna Creus, molta gent que amb molt de carinyo ens dieu coses de tant en tant i ens agrada molt, ens agrada molt. També estem al Twitter, recordeu, per si us voleu fer seguidors nostres i dir-nos la vostra. La idea és compartir coneixements, compartir idees i doncs, exposar-les en aquest programa Tecnosfera. Enviem un petonàs ben fort de qui ha fet possible aquest programa, Toni Suárez a la part tècnica, David Medrano, a Dani Dagai, José de la Fuente a la producció i qui us ha parlat aquí a la realització, Marta Palencia. Avui m'acomiado amb un gran, li diuen el jefe, alguna cosa, the boss, Bruce Springsteen, que fa molts pocs dies va presentar nova gira, nou disc, i ho va fer clamant doncs una miqueta a favor de tots nosaltres, dels ciutadans. Us deixo amb ell. Cuideu-vos. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. Radio's on and I'm moving round my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Just dance.
And they'll be carving you up, all right. You say you gotta stay humble.